Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
És dilluns, 15 d'abril del 1996. Avinyonet de Puigventós, a l'Alt Empordà, un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Espantat, l'home truca a la Guàrdia Civil. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut. Es diu Andrea Arenas, té 17 anys i la seva família no en sap res des de fa 3 dies. Va sortir de casa per anar a buscar un informe mèdic a l'ambulatori i no se n'ha sabut res més.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui us explicarem el primer capítol d'un cas que l'abril del 1996 va provocar un terratrèmol al barri del Colobret de Figueres. És un suburbi de la ciutat on viu una de les comunitats d'ètnia gitana més grans de Catalunya. L'assassinat d'una noia molt jove va provocar una profunda consternació i encara ara, 30 anys després, remou el veïnat. Trobar l'assassí no va ser fàcil. Durant setmanes va semblar que s'hagués fos. En aquests carrers que molts empordanesos s'estimen més vorejar, la comunitat es regeix per les seues pròpies lleis, i en aquest capítol ho comprovareu. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Som a Figueres, a l'Alt Empordà. És primavera i falten pocs dies per Sant Jordi. Al nord-oest de la ciutat hi ha el barri del Colobret, un nom ben peculiar. Abans d'entrar en el cas, coneguem una mica millor el barri. Anna Ponsí, tu que ets de l'Alt Empordà, situa'ns, sisplau.
El Colobret és un veïnat construït als anys 60 amb nom d'api perquè el promotor va ser un agent de la propietat immobiliària que es deia Àngel Colobret. En aquests terrenys, en una zona pròxima a la carretera de Llers, s'hi van aixecar habitatges assequibles per la gent amb pocs recursos. Roman Martínez, que aleshores era sergent de la policia local, coneix bé el barri.
Està dividit en dues zones, una zona on hi havia antigament les barraques que es van fer, que després van treure les barraques i es van construir les cases, i l'altre costat doncs era el barri més, diguéssim, de gent immigrant, més gent obrera i tal, però que a poc, degut als problemes que hi havia i tal, doncs la gent de raça gitana va anar comprant i llavors, clar, ja tot el barri va ser uniforme.
En aquella època s'hi van instal·lar centenars de persones que prèviament havien estat convidades a marxar d'altres punts de Figueres i els seus voltants. Actualment el barri també és conegut perquè molt a prop hi ha l'estació de l'AVE, la Figueres-Vilafant, i també pels talls constants de llum que pateix, en part, a conseqüència del cultiu intensiu de marihuana. Els talls de llum que deixen el barri a les fosques han arribat fins a la taula del síndic de Greuges. Les companyies elèctriques denuncien que són deguts al frau elèctric perquè hi ha molts habitatges que tenen la llum punxada il·legalment. Els veïns ho neguen, demanen que ho arreglin i que els deixin fer la seva. Ara l'anomenat Orberg, que és com es diu a la marihuana, ha transformat la zona i les relacions dels veïns amb la policia. Són molt diferents de les que hi havia en el moment en què van passar els fets que us estem explicant.
Bueno, aquest barri, en tota l'època meva que he estat de gent i després de ser gent de la Guàrdia Urbana, ha variat molt. Vull dir, al principi eren gent de tota la vida de Figueres, que havien sigut traslladats des de l'antic Garrigal, que és on hi ara l'ambulatori i mig museu de l'I i tal. La gent vivia allà i els hi van fer les cases en allà. I són famílies de tota la vida, molt arrelades i tal. Després la cosa, doncs, han vingut nouvinguts, com sempre, han vingut gent nova, s'han fet parelles noves i el barri, abans hi havia el que es diu els patriarques, que jo quan vaig començar la policia tal, doncs teníem una relació excel·lent, gent que qualsevol problema el solucionava internament, però llavors ja a l'entrar la gent més jove, fer-se més gran i tal, ni els patriarques ni res. No hi ha control, hi ha descontrol. I llavors, doncs, com sempre, hi ha hagut problemes entre famílies i problemes entre fills i problemes de matrimonis o de parelles i tal, i bueno, és un barri com normal, no és un barri diferent als altres, però ells tenen la seva llei i tenen les seves normes.
El barri té entitats, vida cultural i un nucli de comerciants que cada dijous planten una parada al mercat. Però aquesta zona de Figueres periòdicament és notícia per tirotejos i altres incidents violents.
Després parlarem de la particular manera que té el barri de gestionar els seus conflictes. El divendres 12 d'abril de 1996, els bombers, la policia local i la policia nacional busquen una noia del barri del Colobret. Es diu Andrea Arena Salazar i té 17 anys. Tothom li diu Aroa.
Sí, de seguida ens arriba que està buscant una noia que ha desaparegut perquè la família acudeix a la central... Llavors no hi havia Mossos de taula a la policia local. També acudeixen allà a comunicar que no ha tornat a casa, que no hi és i tal. I ràpidament comença a córrer pues, fotos, hi havia fotos també. Tothom tenia coneixement de que havia desaparegut una noia del barri.
La família del clan dels Arena Salazar diu que l'ha vist per última vegada a les 9 del matí quan ha sortit de casa per anar a l'ambulatori a buscar un informe mèdic. Al centre sanitari els han dit que allà no hi ha posat els peus i els pares pensen que potser ha anat a festejar amb un noi a Girona. Quan ha sortit de casa, l'Andrea anava amb els cabells recollits en un moño i portava un xandall blau amb ratlles liles, una samarreta blanca i unes bambes també blanques. Mairena Ribas és una de les periodistes que acudeix al barri a cobrir la notícia.
Tothom deia que era una noia doncs, preciosa, no? Que precisament doncs, el seu perfil físic destacava per uns ulls verds molt profuns, amb una pell molt blanca i un cabell doncs, molt bonic de color negre, una noia simpàtica, amb moltes amigues, extrovertida, no? Que, bueno, que queia bé tothom i que era molt ben considerada per tothom. No? Quan va desaparèixer ens li va haver una mobilització molt gran perquè hi havia el neguit, no?, que li pogués haver passat alguna cosa i realment tenia la seva lògica, tenia 17 anys, era una noia molt presumida també, es feia tatuatges i entre els seus tatuatges doncs, hi havia gravat el seu nom que a ella li agradava, no?, utilitzar, que era Aroa, no?
Tres dies després, dilluns, a 4:45 de la tarda, sona el telèfon a la caserna de la Guàrdia Civil. És un pagès d'Avinyonet de Puigventós que acaba de trobar un cadàver calcinat a la seva finca, a la Garriga, un paratge natural ple de cabanes de pedra seca a pocs quilòmetres del barri del Colobret. S'ha ajupit per collir una eina mentre arrencava matolls i llavors ha vist el cos. Així ho va explicar als periodistes de TV3 que van anar a cobrir la notícia.
Ha donat el cas que el que ha demanat aquesta eina, quan l'he volgut anar a buscar, en aquest pilot de brossa que hi tenia l'amagada, ha sigut allà on van cremar ella.
De seguida s'hi desplaça una patrulla amb dos agents. Un d'ells és el policia judicial Enrique Gómez Varela, que es fa càrrec de la investigació.
El senyor que nos llamó, propietario de la finca, de la Garriga, donde apareció el cadáver, él había podado con anterioridad unos árboles y fue a dar una vuelta. Entonces vio que tenía unos montones hechos, tenía todo ya amontonado, apilado allá. Y coño, aquí algo me ha cremado eso, dijo el pagés. Se acosta cap allá y troba el cadáver.
A primer cop d'ull no poden saber si és un home o una dona. El cos està calcinat i estès sobre unes bardisses que també estan cremades. Els dos guàrdies civils que acaben d'arribar es miren l'un a l'altre i, inevitablement, pensen en la noia de 17 anys que porta 3 dies desapareguda. Comencen a buscar indicis sobre el terreny.
És una esplanada muy grande y entonces había un camino paralelo a la zona donde estaba el cadáver que había una distancia de 5 o 6 metros. Por eso nosotros pensamos que esta chica la buscaron por tierra, mar y aire. Pero seguramente que no se bajaron de los vehículos y desde el camino no se veía el montículo era com una petita muntanyeta, i bueno, ens vam allà i vam unes branques que estaven cremades i un cadàver. I doncs què fem? Nosaltres arribem primer, després arriba el jutge de guàrdia, arriba el médico forense, i ja el juez ordena, bueno, que hagamos el nostre treball junto con el forense, que és d'intentar, en aquell moment, pues, identificar a la víctima.
El forense és Narcís Bardalet, un especialista que ha vist molts cossos cremats al llarg de la seva trajectòria.
Pot ser que hi hagi un cadàver cremat a dins d'una vivenda i que allò hagi sigut l'incendi posterior a la mort i que hagi sigut una forma d'emmascarar un assassinat. Però, esclar, que tu trobis un cadàver cremat a la intempèrie, en un camp on no hi ha hagut foc, doncs llavors el cap ja et corre més, i et corre més cap al sentit de que es tracta d'una mort violenta, a excepció d'algunes coses que són rares i atípiques, afortunadament, que és una persona que s'hagi suïcidat a lo bonzo. Però un mort on s'ha vist que s'ha preparat una foguera, perquè hi ha la cendra, a mig del bosc que no hi ha un incendi, els arbres i els matorrals del cantó no estan cremats, es tracta quasi segur d'una mort violenta per un homicidi i posterior intent de cremació.
Encara que s'inclina per una mort criminal, de moment no descarta cap altra hipòtesi. El foc ha deixat poques pistes. Bardalet observa els detalls que té al davant.
Em trobo, bueno, amb una foguera, que s'havia fet una foguera, tots els matolls del cantó no estaven cremats, que s'havia fet servir llenya del mateix bosc o del camp, i a més s'havia fet servir un accelerador de la combustió, gasolina, i ens trobem amb un cadàver absolutament carbonitzat, per tant no sabem quina edat té.
Els agents i el forense es miren el cos calcinat. Segons la descripció que en va donar la família, la desapareguda porta dos tatuatges, un al braç dret i un altre al canell esquerre amb el seu nom, Aroa.
Vemos que estaba semicamado, estaba casi irreconocible, y entonces en un brazo, quiero recordar que tenía una flor, una especie de rosa, tenía un brazalete, tenía dos cadenas al cuello. Pensamos nosotros, a ver si es la niña que ha desaparecido en el barrio. El viernes pasado, cuando iba a recoger unas recetas al ambulatorio.
Coste de dir per l'estat en què es troba el cadàver, però sí que sembla que al canell esquerre s'hi endevine almenys una A. Els investigadors ressegueixen pam a pam els camps on han trobat el cos. No hi ha roba, no hi ha documentació. De moment, només han trobat les joies i una bamba. També intenten saber si l'han matat allà mateix o l'han traslladat ja morta fins a la zona.
I la zapatilla estava a uns metres del cadàver, que ahí pudo ser que a lo mejor al bajarla del coche, al forcejar con ella, al intentar arrastrar. En la zona tampoco no pudimos observar en aquel momento huellas de rodadura de vehículos, porque era un monte de mucha piedra, muy áspero, y por el camino de abajo era muy transitable por... sobre todo por los gitanos, que ellos le denominaban el camino de las basuras, porque nos llevaba a un antiguo basurero que había de las basuras.
Mentre els policies busquen més proves, el forense Narcís Bardalet continua observant el cos. Tot apunta que és el cadàver d'una dona, segurament jove.
I per què? Perquè el foc no havia pogut fer desaparèixer les joies, que eren típicament femenines, i havien... en la zona on es correspondria a terra del cadàver unes arracades. Evidentment que també hi ha homes que porten arracada, però en aquella època no era tan freqüent. Però hi ha una cosa que era encara més patent, que es tractava d'una noia, que eren els aros metàl·lics dels sostens, els aros de sota la mama, i que, per tant, ja comencem a enfocar la investigació cap a una noia, arracades, amb aros de sostens, per tant, probablement és un cadàver de dona.
I el que també crida molt l'atenció al forense és una lesió que la víctima té a la part de darrere del cap i que pot ser la causa de la mort. Ho comenta als agents de la Guàrdia Civil i busquen l'arma del crim entre les bardisses.
Tiene un gran golpe en la cabeza. No encontramos en la zona con el cráneo que se veía que estaba completamente roto. En la zona no vimos ningún objeto contundente que pudiera coincidir con el daño que tenía, que le habían producido en la cabeza.
No el van trobar allà perquè no era allà, però no ens avancem. Ja hi arribarem. Ara, un cop pentinada l'escena del crim, la prioritat és identificar la víctima. Tots intueixen que és la noia desapareguda, però una cosa és pensar-ho i l'altra poder-ho certificar. Els policies no han trobat cap pista més a la zona i s'està fent fosc. La notícia està a punt de saltar als mitjans de comunicació.
Em diuen que hi ha hagut un incendi en un camp i que un pagès doncs, ha donat l'alarma. I jo recordo que quan vaig saber això era vespre nit. Diria que estava treballant i, esclar, per l'hora que era i perquè no hi havia suficient informació, no podíem explicar res al diari en aquell moment. Havíem de contrastar bé la informació, havíem de confirmar què havia passat exactament. Aleshores, aquell dia no vam informar, però de seguida ja vam començar a indagar. I sí, va ser a través de les meves fonts. Em van fer arribar la informació, em van dir estigues atenta, que sembla que tenim un tema important, greu, i pateixes perquè dius què pot haver passat, no? Realment, quan et diuen que possiblement hi ha una persona doncs, que ha mort carbonitzada, doncs no et deixa indiferent, no?
Aquella mateixa nit, quan els investigadors ja s'han retirat, els bombers del Parc de Figueres reben un avís. En un descampat, no gaire lluny del barri del Culobret, hi ha un cotxe en flames. Els bombers apaguen el foc sense complicacions. Els investigadors encara no ho saben, però dins d'aquest cotxe incendiat hi ha, literalment, la clau del cas.
Crims. Per què matem?
L'endemà, a la sala d'autòpsies, Narcís Bardalet enfoca una investigació que fins ara ha implicat diversos cossos policials i que, a partir d'ara, dirigirà en solitari la Guàrdia Civil.
Vam fer l'autòpsia amb la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil per què? Perquè el mort havia aparegut en zona rural. Hi havia el Cos Nacional de Policies que investigava la desaparició que havia sigut a Figueres. El Cos Nacional de Policia, desaparició. Guàrdia Civil, la troballa del cadàver. Més tard, el jutge ho acumula, això s'acumula, que es diu.
El fet que el cos estigui calcinat dificulta molt la feina de l'equip forense. Però Bardalet confirma el que ja va intuir ahir als camps d'Avinyonet durant la primera inspecció del cos.
Hi veiem una ferida molt important en la nuca, a la part occipital, una fractura per un cop molt ben delimitat, molt típic, rodó. Bueno, que llavors ja sabem que és una dona jove, per tipus de dentadura, i una mort violenta. Li havien fotut un cop a la nuca i que, en vistes de tot, llavors li havien fotut foc per intentar fer desaparèixer el cadàver.
Bardalet conclou que la víctima va morir a conseqüència d'aquest cop, que la van atacar per darrere i que l'impacte va ser fortíssim. Calcula que el forat que l'arma del crim ha deixat al cap de la jove té la mida d'una moneda de 50 pessetes, similar a la de 2 euros. Per certificar la identitat de la víctima, però encara els queda feina.
I ens trobem que tenim que fer l'identificació, les empremtes dactilars no són possibles, estem parlant de fer 30 anys, encara no hi havia allò de l'ADN, o acabava d'aparèixer a Anglaterra, però aquí encara no es feia ús i només podíem identificar-la per fórmula dental.
El que vol dir Bardalet és que l'única opció que els quede és comparar les dents de la jove desapareguda amb les del cos que han trobat a Avinyonet. Per això l'equip forense demana informació a les clíniques dentals de la zona. Busquen l'historial de la noia, però la recerca és infructuosa. L'Andrea Arenas no s'hi va visitar mai. Els forenses proven sort amb l'última carta que els queda. Pregunten a l'ambulatori.
Però de l'ambulatori, el dentista, és una clínica dental de l'ambulatori, ens surt que sí, que aquesta noia, l'Andrea Arenas, havia anat al dentista i que comparem i veiem que sí, que sí, que es tracta de l'Andrea Arenas. Nosaltres sabem que aquell cadàver ara ja és de l'Andrea Arenas, pel tipus de fórmula que fa el dentista de l'ambulatori i la que nosaltres tenim.
Les radiografies dentals confirmen una coincidència total. El cos que els forenses tenen a la sala d'autòpsies és el de la noia gitana de 17 anys que va desaparèixer fa 4 dies. Ara cal comunicar-ho a la família i buscar proves que ajudin a respondre dos interrogants més. Qui va matar l'Andrea Arenas i per què? Tornem una mica enrere. Fa un moment us hem explicat que poques hores després que aparegués el cadàver, els bombers van haver d'intervenir per apagar un cotxe en flames molt a prop del barri gitano de Figueres. Un cop extingit el foc, l'incident ha quedat en mans de la policia local.
Es tracta d'un Renault 5 de color clar, un model conegut popularment com R5, que està parcialment cremat. L'avís de l'incendi va arribar sobre les 8 del vespre, només 3 hores després de la troballa del cos de la noia als camps d'Avinyonet de Puigventós. L'aleshores sergent de la Guàrdia Urbana de Figueres, Román Martínez, inspecciona el cotxe.
Amb el cotxe no hi ha res, simplement el cotxe l'han abandonat amb un intent claríssim de que hi hagi foc i que desaparegui. En aquell temps, molts cotxes d'aquests que robaven per evitar les empremtes i tal es cremaven.
El sergent es fixa que el cotxe només té afectada la part del darrere, de mitja carrosseria cap al maleter. Ho troba estrany.
Aviam, normalment, quan veus un cotxe cremat, doncs normalment ha sigut la part del motor, sigui la part elèctrica o sigui tal, i aquell cotxe era molt simptomàtic perquè era només la part de darrere. O sigui, de davant estava completament normal, no havia cremat. I allò que ens va crear sospites.
La informació ha corregut entre els cossos policials. El sergent Martínez i el seu company de patrulla estan al cas que poques hores abans que el cotxe s'incendiés havia aparegut un cadàver a prop de Figueres. I també saben que els investigadors de la Guàrdia Civil busquen l'arma del crim. Per això el sergent li pugen les pulsacions quan revisa el maleter i veu una eina que sobresurt de l'espai habilitat per a la roda de recanvi.
Hi havia una maneta que sortia el que és l'assento de darrere amb el tope de l'R5. Hi havia una maneta que sortia. I allò que jo la vaig agafar, allò intuïció d'aquell moment, i el fer aquest moviment era una clau inglesa. I al girar cap a mi, la clau inglesa té aquella roda que és per obrir i tancar. Bum! I em va venir un flash i vaig dir, uau, aquest, segur que això té molta relació amb el que ha dit el doctor Verdelet, perquè em va venir la imatge, ens veia dir que era com una moneda de 50 pessetes d'abans.
Román Martínez agafa una de les bosses que porta el cotxe per recollir indicis i hi posa la clau, bruta de sutge, per portar-la immediatament al forense. Fa uns 25 centímetres de llarg i és de la marca Himno Spain. El policia local sospita que quan el propietari del Renault 5 va saber que havien trobat un cos a Avinyonet, va voler cremar el cotxe per eliminar proves.
Aquest cotxe que algú va cremar a correcuita revelarà més coses sobre el cas. Però tornem a l'Institut Forense. La notícia de la clau anglesa no triga a arribar a la sala d'autòpsies.
I truca pel fix a baix i posa un treballador a la funerària i em diu, hi ha el comissari que vol parlar urgentment de vostè. Dic, home, digue-li que ja estem, que ja el trucaré. I diu, és que és molt urgent, sumament urgent. Baixo baix, agafo el telèfon i diu, ei, Narcís, és que aquí en Figueres passen coses rares. I dic, què passa? Que s'ha encontrat un vehículo quemado i que curiosament passa una cosa que esto es para reír, que se ha incendiado por el maletero. Pero antes han quitado el radiocassette y esto, por aquí ya no pasamos. Esto es un fuego intencionado, porque si el coche se hubiera incendiado por el motor, pues yo qué sé, pero se ha incendiado por el maletero, pero antes se ha llevado el radiocassette.
Efectivament, abans de calar foc al Renault 5, el piròman es va prendre la molèstia d'endur-se el radiocassette i, en canvi, hi va deixar un objecte molt més important, la possible arma del crim.
Cap d'un quart d'hora arriba el cotxe amb la clau inglesa. Ens mirem la clau inglesa i, hòstia, tots vam dir el mateix, hòstia, la clau inglesa coincideix com si fos una calcamania amb el forat que tenia. Que vaig que li havien fotut un cop de clau inglesa. I com que la clau inglesa estava al maletero, que la policia local la recupera del maletero, per això varen fotre foc pel maletero per treure proves de restos de sang.
En aquest cotxe, al 100% es va transportar l'Andrea. L'Andrea, segur que va perdre sang. Era claríssimament la intenció de cremar per trencar les proves. Era claríssim. En aquell moment no penses totes aquestes coses. És quan tu ja et tranquil·lises i veus, clar, comences a lligar coses, diu claríssim, escolta, això s'ha cremat especialment s'ha cremat en l'assiento de darrere, que és on hi havia totes les proves, deuria haver-hi segurament sang, deuria haver-hi restes de tot.
I llavors hi havia quadrat tot. I això és tot i color incolorado.
Mentre a l'Institut Forense les peces van encaixant, passen més coses al descampat on van trobar el cotxe cremat.
La policia local de Figueres se n'adona que té molt vist aquest R5 de color clar.
Quan anem a veure el vehicle, ràpidament veiem la matrícula i comprovem el propietari. En aquest moment no te puc assegurar si estava el seu nom o estava amb algú de la seva família. Que ell circulava amb aquest cotxe molt abans de l'assassinat, ja ho sabíem, perquè ja havia tingut altre tipus d'incidents amb la policia. Vale? Conduïa excessivament, en fi, coses que ja... Nosaltres ja sabíem que aquest era el cotxe que circulava el loco.
Al barri del Colobret de Figueres tothom té un sobrenom i només hi ha una persona a qui tothom conegui per aquest nom.
Emilio Ortega Moreno, alias El Loco.
També viu al barri del Colobret. És fill d'un altre clan, la família Moreno Santiago.
Sí que tenia el sobrenom del Loco, no? I això potser també pot indicar doncs, que tenia alguns comportaments que potser el feien comportar-se a vegades, no?, fora de si.
Una persona, hi ha alteracions, és una persona colèrica, indomable, veia sense cap tipus d'educació, educació perquè no havia anat ni a col·legi, era un tio primitiu i que anava a base de patacades i mals models. Bueno, per això la paraula li deien el Loco, però que no tenia cap diagnòstic, que no estava pas boig. Li deien el del Loco com a pseudònimo o com a àlies el Loco, era un àlies.
Emilio Ortega Moreno té 20 anys, està casat i és amic d'infància de la noia assassinada.
El Loco tenia molta relació amb la víctima. De fet, va ser l'Andrea qui li va presentar la que ara és la seva dona. Emilio Ortega passa a ser el principal sospitós, almenys per a la policia local, que aquell mateix dia remet un informe a la Guàrdia Civil on ja relaciona el propietari del cotxe amb el crim de la noia.
Sí, bueno, nosaltres redactem l'informe de la troballa del vehicle i de lo de la clau inglesa i tal, com va anar i com va passar. És tot el que fem, perquè nosaltres no el portàvem al cas. Això era fora de terme de Figueres, era competència de la Guàrdia Civil. Nosaltres el que fem és simplement donar les dades de lo que ha passat, lo que hem vist i tal.
La policia local fa arribar de seguida aquest informe als investigadors, però la Guàrdia Civil no es mou. L'ordre de cerca i captura del presumpte assassí no s'activarà fins al cap de 2 setmanes. Després sabrem per què.
Crims amb Carles Porta.
Quan ningú té ja cap dubte sobre la identitat de la víctima, arriba una notícia desconcertant a la sala d'autòpsies i, de sobte, tota la investigació trontolla. Els investigadors han ensenyat a la família les joies que la víctima portava el dia que la van matar i, contra tot pronòstic, els familiars no les reconeixen.
Diu que no, aquelles joies no es correspon a l'Andrea. Bueno, llavors la Guàrdia Civil porta aquest informe al jutge i la Guàrdia Civil ens diu tu que diuen que no és ella, que les joies no es corresponen. Hòstia, Anna. Dic Anna perquè la forense que vam fer és una autòpsia criminal i hi havia 2 forenses. Hòstia, Anna, ens haurem equivocat. És possible que ens hàgim equivocat? Diu, no ho crec, no, perquè és una fórmula molt clara. Quan tornem-ho mirant, ens ho mirarà altre cop, que no... Que jo que sé, que també ens podem equivocar.
Els forenses dubten i es veuen obligats a tornar a revisar les proves dentals. Si hi ha hagut un error en la identificació, la investigació s'haurà de refer des del principi. Els forenses Narcís Bardalet i Anna Hospital, l'especialista dental, tornen a fer la comparativa i respiren alleujats. No s'han equivocat i no hi ha dubtes. La noia que van trobar als camps d'Avinyonet és l'Andrea Arenas, l'Aroa.
Tornem a mirar i sortim del dipòsit de cadàvers i diguem, no, és ella, què collons? No reconeixen les joies o ja m'expliques per és ella? Resultat que llavors ja s'aclareix que com que les joies eren de procedència pues equis, pues no es volia que els hi fotessin un paquet amb el tema de joies. Però al final es va identificar com a ella, i tant que sí que és ella, és l'Andrea Arenas. I a partir d'aquest moment, llavors, ja es deixa fer l'enterro i es deixa fer el que sigui a la família.
Vaja, que les joies eren robades i que per això la família assegurava que no les havien vist mai. Un cop aclarit això, els pares ja poden vetllar la seva filla.
Matí de dol al Colobret, al barri gitano de Figueres. Tota la comunitat gitana plora la mort d'Andrea Arenas, la noia de 17 anys que dilluns va aparèixer morta i cremada a Avinyonet de Puigventós.
Que vagi tothom amb molt en compte que corre una persona que no té nom, que ens pot tornar a fer mal, i fins que no sigui enxampat, vull dir, hem d'anar amb molt de cuidado. O sigui, tots els que som pares i tenim nens, doncs anar molt en compte, portar-los al col·legi, anar-los a buscar, vull dir, i tot i més, vull dir.
La tradició gitana estableix un dol de 9 dies en què no es pot menjar carn, dutxar-se, afaitar-se, escoltar música, llegir ni veure la televisió.
I sobre ella, precisament, el que més es deia és això, no? Que com era possible que una noia, doncs, amb tota la vida per davant, amb una energia i una alegria i unes ganes de viure tan intenses, doncs, pogués acabar d'aquesta manera. I realment, doncs, una vida truncada massa aviat.
En ple dol, la comunitat gitana comença a impacientar-se. Ja fa temps que sospiten del loco i no entenen que encara no estigui detingut. Els veïns del barri desconfien de la llei convencional i els seus portaveus ho verbalitzen davant els mitjans de comunicació.
No que recelem de la llei dels paios. Jo recelo que, aviam, que la llei hauria de ser per tothom igual, que aviam, que tinguis peles o no tinguis peles, que bueno, quan passa una desgràcia així, s'ha de posar fil a l'agulla i tirar endavant i no deixar la gent desemparada d'aquesta manera, com ens han deixat. A part dels municipals i els bomberos, torno a repetir, ningú més ens ha ajudat en res. Vull dir, nosaltres hem tingut que fer de policies, nosaltres hem tingut que fer de tot.
La comunitat gitana diu que se sent maltractada perquè els tenen al marge de la investigació. I aquest recel anirà a més i explicarà moltes coses que encara han de passar. Les autoritats locals són conscients que el barri és un polvorí. Però davant dels mitjans de comunicació, l'alcalde Joan Armenguer s'esforça a llançar un missatge de calma.
És un crim el qual no té res a veure amb el nivell de seguretat ciutadana d'una ciutat. És un fet aïllat. I el que cal és esperar que la investigació oberta condueixi a la detenció de l'autor o autors d'aquest crim i que la justícia determini les responsabilitats que calguin.
A l'alcalde se li afegeix el governador civil de Girona, Pere Navarro, que s'acaba de reunir amb els patriarques de la comunitat gitana.
En tot cas, no afecta o no ha afectat a la convivència, al clima de convivència, al barri o a la zona, i que no és veritat que estiguin en peu de guerra o atenció de qualsevol, com és, a qualsevol paio que entri per allà que pugui ser víctima de no se sap exactament quines coses.
Els líders polítics demanen tranquil·litat, però els periodistes que estan acostumats a treballar al barri perceben que s'acosta una tempesta.
Crec que va haver-hi un abans i un després d'aquest cas. Jo sempre, per un motiu o per un altre, anava al barri a preguntar. És que fins i tot per tirotejos, perquè hi havia els clubs de prostitució de carretera, la carretera de l'Escala, i sempre hi havia molt de fullon, que tenia alguna persona, doncs, del barri com a protagonista. Llavors, doncs, anava allà i preguntava, i aquesta furgoneta tirotejada, què ha passat, no? I tothom sempre em tractava molt i molt bé, no? Però després d'això l'ambient es va enrarir tant que ja no tenia aquesta comoditat ni aquesta tranquil·litat d'anar allà, perquè per primera vegada, o no sé si va ser la primera vegada, o vaig palpar en la pròpia pell el que era la llei aquesta, no?, del ojo por ojo, diente por diente, no? Em va haver-hi un enfrontament de famílies molt agressiu, molt bèstia.
És el dia del funeral. Al cementiri de Figueres hi ha anat pràcticament tot el barri.
Centenars de persones han volgut acompanyar el fèretre d'Andrea Arenas fins al cementiri de Figueres. A l'ambient es respira ràbia, impotència i crispació continguda, però sobretot molta tristesa per la mort violenta d'aquesta jove figuerenca de 17 anys.
La comunitat gitana ha vingut d'arreu de Catalunya per acomiadar la víctima, fins i tot de l'altre costat de la frontera.
A l'enterrament hi han anat, a més de molts figuerencs, famílies gitanes de Girona, Barcelona i Perpinyà. El fet és que l'assassinat d'Andrea l'han viscut amb consternació els gitanos d'arreu. Per calmar els ànims, el capellà de la parròquia del barri del Colobret, Jesús Franco, ha demanat a l'homilia que tothom s'esforci per recobrar aviat el clima de convivència que fins ara hi ha hagut a la comunitat.
I és tothom, menys la família d'Emilio Ortega Moreno. Fins ara només era una sospita. Ara ja ningú té cap dubte que l'autor del crim és el Loco.
En el moment quan s'està enterrant l'enterrament, marxa tota la família. I estem parlant de 30 o 40 persones. Ells no assisteixen a l'enterrament. I mentre hi ha l'enterrament, la gent se'n va. La gent se'n va del bar, desapareix. La família desapareix. El del Loco, tots. Tots.
Efectivament, el clan Moreno Santiago ha aprofitat que el barri ha quedat desert durant l'estona que ha durat el funeral per fer les maletes i tocar el dos del Colobret. El problema és que amb les presses s'han deixat un membre de la família. La policia local se n'assabenta abans que el clan Arena Salazar i actue per evitar un linxament.
La família s'estan anant tots. Diu, han marxat, però se n'han deixat un germà, que és mut, que és el mudo. Està casat i té criatures. I diuen, no s'ha enterat o no li han dit i tal. I quan acabi l'enterrament, si està allà, pot ser que passi això. I llavors nosaltres anem al barri, localitzem i el fem marxar, que era l'única persona que quedava.
Després d'aquesta fugida, els mitjans de comunicació es fan ressò de la tensió que respira el barri.
La comunitat gitana de Figueres està convençuda que Emilio Ortega Moreno va ser l'autor de la mort d'André Arenas, perquè tota la seva família, unes 25 persones, han marxat del barri sense dir res. Els gitanos demanen que la jutge que porta el cas ordeni la recerca i captura d'Emilio Ortega i, si no, que els permetin a ells trobar-lo.
Nosotros nos dan permiso para ir a buscarle. Encantado de la vida, es lo que queremos nosotros.
Com que la jutge que porta el cas va declarar secret el sumari, ningú sap en quin punt es troben les investigacions. Fet que augmenta la tensió entre els veïns del barri del Colobret.
El mes d'abril s'acaba i la temperatura en aquest barri de Figueres no para de pujar. La comunitat no entén per què la jutge que instrueix el cas no ha activat una ordre de cerca i captura contra el Loco. Tampoc entén per què la Guàrdia Civil encara no ho ha demanat. La paciència s'acaba i s'invoca la llei gitana.
La llei gitana és la que ells utilitzen per arreglar els seus problemes interns. És la que amb ells prescindeixen de la llei dels pallos i de la llei que tothom, perquè ells, la seva llei, són d'ells. I això suposo que ve de quan hi havia els patriarques i aquests, que ells sentenciaven qualsevol cosa entre famílies, però que això ja això s'ha acabat. La llei gitana la tenen, doncs, per aquests casos, ojo por ojo, diente por diente, i s'ha acabat. És la llei que ells utilitzen i que ells creuen i estan convençuts que és la que han de seguir i la que soluciona els problemes.
L'aplicació de la llei gitana ja ha començat i la primera sentència ha estat l'ocupació i el saqueig de totes les propietats que la família del Loco ha deixat enrere després de fugir.
Però aviat els nous inquilins poden acabar expulsats perquè els habitatges que han ocupat són propietat de la Generalitat. Pertanyen a l'empresa pública Adigsa i l'any 1987 van ser adjudicats en règim de lloguer a diferents membres del clan Moreno Santiago. Ara ja feia mesos que els llogaters no pagaven i el procés de desnonament va començar molt abans que l'assassinat de l'Andrea Arenas sacsegés al barri. Per això el responsable de Benestar Social a Girona explica als periodistes que el govern està disposat a anar als tribunals per recuperar els immobles.
Fa temps que hi havia, ja es produïa una situació que les persones que hi habitaven no pagaven i nosaltres el que hem fet és emprendre una acció legal per tal de que veure qui són els que tornin els propietaris, si és que els habitants doncs no pagaven o no estan interessats en el pis.
De moment, els habitatges segueixen ocupats i el clan del presumpte assassí s'ha dispersat per Catalunya. Part dels familiars s'han establert a l'estació de trens de Granollers. Acampen a l'aire lliure i viuen en condicions insalubres. El guàrdia civil Enrique Gómez li sap greu veure'ls en aquesta situació i per iniciativa pròpia decideix intercedir per ajudar la família del fugitiu. Contacta amb els membres del clan i els proposa un trasllat a Girona, a la Sopa. És el centre d'acollida per a persones sense sostre de la ciutat. Entre els familiars que accepten l'oferta hi ha l'àvia del Loco, Maria Santiago. La coneixen com la Bollitos i ja veureu que no se'n refia ni de la seva ombra.
y los fui a buscar a Granollers, a la estación del tren. Los metí en el hogar de la sopa y era muy difícil, era muy difícil. Llegan allí, me dice la señora María Gallego, que me conocían por el gallego, ¿podemos cocinar aquí? Y dice, no, María, no podéis cocinar. Es que nos van a envenenar. Y dice, ¿cómo te van a envenenar, María? Y me dice, ¿no ves aquella paya? ¿Cómo va vestida? Se refería a la monja, a la madre superiora.
Mentrestant, a Figueres, el clan de la víctima no en té prou amb el desterrament, l'ocupació i el saqueig. Segons la llei gitana, una mort s'ha de saldar amb una altra mort i molts veïns estan convençuts que el presumpte assassí tornarà tard o d'hora al Colobret. De fet, n'hi ha que fins i tot asseguren que ja l'han vist per allà. Entre ells, Raquel Fernández. És la parella del Loco que no ha hagut de marxar del barri perquè ha repudiat públicament el seu marit. El 2 de maig, poc més de dues setmanes després del crim, la noia explica que ahir a la nit Emilio Ortega Moreno va entrar al barri amb la intenció de segrestar-la, però que ella s'hi va resistir i al final ell la va deixar estar i va tornar a marxar.
Va haver-hi una seguretat de que el Loco havia anat al barri i que l'havien vist saltar per uns balcons i va haver-hi molt de barra, no sé, que van sortir diversos cotxes a fer seguiment per allà i la cosa estava molt tensa, molt tensa, molt tensa, molt tensa, perquè et puc dir que hi havia escopetes de caça, n'hi havia diverses. Va haver-hi que l'hemos visto, que l'hemos visto, que estava per aquí, i havia, clar, vam pujar allà i va haver-hi una tensió brutal, brutal.
La notícia genera molta psicosi al veïnat. Hi ha ulls per tot arreu i els que tenen armes les ensenyen sense manies.
Por eso los gitanos montaban mucha vigilancia en el barrio, encima de los tejados, parece una película de vaqueros. Estaban metidos allí en el... Por dos motivos. Uno, por si venía Emilio y lo podían detener, y entonces montaban vigilancia por si Emilio acudía, o bien, como ya había ocupado las casas de los moreros Santiago, pues si podían recuperarlas. O sea, que el tema era completamente explosivo.
En aquell moment tot el barri estava trasbalsat i les visites que havien de fer el patrullatge era molt continu, perquè inclús semblava que cada moment, doncs, que si hem vist això, si hem vist això, i sortia molt de tema relacionat amb la retornada del Loco al barri. I va haver-hi diverses vegades que la gent deia ha venido, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. I clar, havien de fer una mica de presència.
Ostres, fins on pot arribar això, no? On vol arribar tot plegat, no? Deixem que la justícia no segueixi el seu curs, doncs, que la policia faci la seva feina, que tothom doncs, treballi d'una forma doncs, així una mica preestablerta, no? Seguint doncs, el curs de la legalitat. Però no, les normes eren unes altres i jo crec que la por per part de moltes persones era latent en aquell moment per això, no? Perquè és que no sé si s'actuava en calent i no es reflexionava, no, sobre les conseqüències que podria tenir tot allò, però realment per primera vegada vaig veure aquesta tensió al barri, que estava tothom molt crispat. La veritat és que el fet, jo crec que també justifica una mica, no, que tothom estigués tan alterat i tan amb ganes de venjança, de justícia, no? Però fins a cert punt, no? Havien matat una noia de 17 anys.
Finalment, el 3 de maig, 18 dies després que la policia local posés nom i cognoms als sospitós, la jutge decreta l'ordre de cerca i captura. Acaba de rebre els resultats d'unes anàlisis forenses que la Guàrdia Civil va demanar a un laboratori de Madrid. El que s'ha examinat són mostres del crani de la víctima i la clau anglesa que es va trobar al maleter del cotxe d'Emilio Ortega Moreno. La conclusió és que la clau anglesa és l'arma homicida. Amb aquest ordre judicial, ara sí, la policia comença a buscar el Loco, però això no calma els ànims del veïnat.
La tensió era brutal i no constava res de passejar per allà i veure que les finestres, cotxes, hi havia escopetes, però moltes. Hi havia molta tensió, hi havia molta por, hi havia por de la venjança.
El barri semblava foc, o sigui, estava bullint, 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 bullint. Tot el dia hi va durar moltíssim aquella situació.
Mentrestant, fora del barri, la investigació continua. Els forenses han identificat la víctima, han confirmat la causa de la mort i l'arma del crim. La seva feina ha acabat. Ara li toca a la policia atrapar l'assassí i aclarir el mòbil del crim. Emilio Ortega Moreno continua en parador desconegut. Recordeu que al principi de la investigació la policia local ja va entregar un informe indicant qui era l'amo del Renault cremat. Això era mitjans d'abril, però la Guàrdia Civil no l'ha començat a buscar fins ara, a principis de maig. Per què? El cap de la investigació, Enrique Gómez, ho justifica així.
L'informe que hizo la policia local, pues yo no lo he visto. Y después aquello de... Yo pienso, como vulgarmente decimos, se dice, esa es la madre de los matepatas. Entonces hay que ser, porque claro, nosotros en ese momento aún no habíamos interrogado a la familia. Y se tardó, yo creo, porque nosotros, el temor que teníamos nosotros y lo que hemos intentado es que no se enfrentaran los clanes en el barrio. Porque en el momento que nosotros dejamos caer o procedemos a la detención de Emilio, pues allí podríamos tener un grave problema en el barrio.
Setmanes després d'haver identificat el presumpte assassí, ningú sap on és, però la Guàrdia Civil creu que la investigació va per bon camí.
Nosotros teníamos controlado el clan de los Moreno Santiago. Lo teníamos controlado. Pero también, como es natural, recibimos órdenes del juez y del fiscal. Por eso el juez no lo puso en busca y captura hasta pasados unos días. Y uno de los motivos era porque si nosotros decimos en el barrio o detenemos a Emilio, claro, van a pensar, este es el señor. Y nosotros tuvimos que capear el temporal, como vulgarmente se dice.
Els dies van passant sense cap novetat, fins que, inesperadament, un mes després del crim, el 14 de maig, la fugida del loco acaba a Barcelona.
Acaba, però no perquè l'hagin atrapat els investigadors, sinó perquè és ell mateix qui es presenta a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona perquè li curin unes ferides.
La detenció d'Emilio Ortega Moreno, el presumpte assassí de la jove gitana de Figueres, Andrea Arena Salazar, s'ha practicat aquesta tarda a la residència sanitària de la Vall d'Hebron. Ortega Moreno ha anat a l'hospital per curar-se d'unes ferides que tenia a les mans, però no ha volgut donar l'afiliació de la Seguretat Social. Els serveis d'urgències, estranyats per l'actitud del jove, han reclamat la presència d'un cotxe patrulla.
Quan els policies que van a l'hospital s'adonen que hi ha un ordre de recerca contra aquest home emesa pel jutjat d'instrucció número 5 de Figueres, el detenen. Ara caldrà traslladar-lo a la capital de l'Alt Empordà i allà tothom és conscient que la situació és molt perillosa perquè els ànims estan molt alterats. Tot i que ningú sabia on anar a buscar el loco fins que ha aparegut tot sol, els investigadors de la Guàrdia Civil insisteixen que ho tenien tot controlat.
Bueno, nos quedábamos como estábamos. Bueno, nosotros eso que un delincuente se presente es lo más normal del mundo. No es el primero ni el último. Pero él se presentó. Yo creo que era para no poner... Porque claro, si lo encuentran él unido al clan, pues van a por todos. Por lo menos le habrán dicho, entrégate, que está más segura la cárcel que en la calle.
No era fàcil de trobar. És que va ser una carambola per a ells i tant. No sé si l'haurien trobat, si no hagués tingut aquesta potser inconsciència, no?, de deixar-se veure, no?, perquè durant tant de temps doncs, que el buscaven.
Els mitjans es fan ressò de la detenció i la notícia s'escampa per tot Figueres, també pel Colobret.
Emilio Ortega Moreno està a disposició judicial a Barcelona, ciutat on el van detenir ahir a la tarda. El més probable, però, és que demà el traslladin fins a Figueres perquè declari el jutjat d'instrucció número 5.
L'endemà de la detenció, just el dia que es compleix un mes de la troballa del cos de l'Aroa, Emilio Ortega Moreno ingressa a la presó de la Trinitat de Barcelona a l'espera del trasllat a Figueres.
El presumpte homicida ja està entre reixes, però encara hi ha feina. Quan arribi el judici, els investigadors hauran de ser capaços de demostrar que el detingut és l'autor de la mort de l'Andrea i que hi ha prou proves per condemnar-lo. També falta saber el mòbil del crim. Encara hauran de passar 2 anys perquè comenci el judici. Són molts mesos i el barri gitano de Figueres es faran molt llargs. Mentrestant, s'aniran succeint els intents de revenja, alguns molt greus. Per cert, el loco no serà l'únic que s'asseurà al banc dels acusats. Però no ens avancem. Us ho explicarem en el pròxim capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Direcció i presentació, Carles Porta. Guió, Sergi Caballero. Producció, Andrea Pardo. Revisió de guions, Imma Falcó. Realització d'àudio, Pablo J. Sánchez. Identitat sonora, Sergi Cotillas. Col·laboració especial, Dolors Martínez. Coordinació, Sergi Caballero. Una producció de Catalunya Ràdio 3CAT amb True Crime Factory. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.